que perdre que guanyar, la veritat. És a dir, 100 quilos, sí, però després és el que dieu. Fitxes algú i potser no et funciona. Tens aquesta persona que et funciona, que és dels millors d'Europa. Igual el projecte està per començar a cuidar el projecte de futur i el que ja t'està funcionant ara i tens encara la projecció de que et funcioni molts anys més.
Jo potser sóc en aquest heretge, però jo sí que me'l vendria. Me'l vendria perquè, ara matiso, és a dir, explico la lletra petita. És a dir, en un món ideal del Barça dels últims anys, dels últims 20 anys, 30 anys, evidentment que no me'l vendria perquè no tindries cap mena de necessitat de vendre-te'l. Perquè el club estava més o menys econòmicament d'una manera no sanejada, però vaja, anava tirant i anava fent i no ho necessitaves, però és que estàs entrampadíssim. No tens un duro, no tens fair play. Has d'anar, no sé quants anys ens quedaran, d'anar jugant i amb tripijocs i a última hora i que vinguin jugadors retirats perquè, bueno, retirats, el seu últim any a fer aquí un parell d'anys a veure si tenim la sort que tenen ganes de jugar a un màxim nivell com amb Lewandowski i amb Gundogan, Íñigo Martínez, és a dir, vas trampejant amb, no anava a dir rampoines, però no ets amo del teu mercat, en cap moment ho ets. És a dir, aquest any t'has gastat 3 milions i mig d'euros per Oriol Romeu, és la màxima inversió que has pogut fer. Jo crec que des d'un punt de vista econòmic el Barça alguna venda important haurà de fer. Aquesta és neta. És a dir, els 100 quilos que vens no has d'amortitzar absolutament res. És un jugador que evidentment és un pilar de la defensa absolut, que és un dels capitans, que és un tio amb un caràcter impressionant, però és que la situació del Barça és la que és. Ara bé, també et dic que el que demanaria és que després la gestió fos bona, que les inversions fossin com Déu mana, perquè fot més poc una pedregada un Barça que ha ingressat 100 milions d'euros, perquè saps quant estan esperant al mercat, perquè sí, ha passat tota la vida, i ara dèiem els exemples de Neymar, els exemples de Figo, etc. Som uns pardillos comprant amb 100 quilos a la butxaca.
Hauries de dir, aquest estiu no fitxaré.
Exacte.
Aposto per Covarsí.
Aquest estiu que tots m'esteu esperant,
i què aniries? No fitxaré. Covarsí, no sé què,
hauries d'apostar per això. O fer allò de dir, escolta, tancaré l'operació abans de vendre Araujo.
Sí, perquè això. O també, o vaja, un altre nom, Christensen, que també és
net,
va net, també, sí. Que no trauria 100 quilos, però potser et podries treure, perquè jo crec que l'eix de la defensa és un dels punts on jo crec que el Barça, si tu mires el planter, és on més et pots basar amb el que ve per baix, perquè té molt bona pinta el que ve. Bueno, i si te l'has de jugar en alguna línia, jo me la jugaria aquí.
I si tu et quedes, si et quedessis amb Araujo, Íñigo, que l'has fitxat per això, correcte. Torna Eric, que està fent una bona temporada, Cubarsís i companyies del planter, vull dir que sí que podries vendre tu, o Christensen, o Araujo, si...
Però el tema és també que Araujo vulgui marxar. Sí, sí, sí. A mi em consta que
era hipotètic.
Ell si vol marxar una lliga és a la Premier, no és a la Bundesliga.
I que paguin 100 quilos, també.
Aquesta és una de saber què vol fer Araujo, si aquesta oferta el convenç a ell o no. A mi em costaria molt dir sí que el Barça se l'ha de vendre sent el jugador que és ara mateix. També crec que a la directiva li costaria molt dir no per tot el que estava dient el Juanlu a una proposta com aquesta. Potser ja l'havia intermitja, no?, que és dir-li al Bayern, escolti, vostè té Kimmich, no?
Què li sembla?
I, no sé, i De Ligt.
No, clar, és
que fem? Fem sí, 80, sí. 80 més Kimmich i el venem, no?
Sí, no ho sé.
Sí, tu,
perdona, aquest sobre faria dubtar més d'un,
Jo no. Clar,
ara 80 Kimmich. Baixi una mica més i posi'm a De Ligt, un altre central.
60 i Kimmich no i De Ligt. Hostà, clar, és que aquest sobre...
Si tu et mous bé, si et saps moure bé, jo també el vendria, però el que passa és que en sóc molt escèptic amb que et sàpies moure bé. Però clar, és això mateix, un delicte de la vida a un Kimmich, si me'n portes 3 o 4 d'aquests, jo crec que Araujo per 100 milions d'euros te l'has de vendre.
Vull dir que tens centrals de sobres també a la plantilla per poder subsistir.
Però llavors és això, si em fas una bona planificació esportiva i em dius, vale, no, és que els centrals els agafarem per aquí, però és que mira, tinc aquest lateral que realment per 20 quilos i tal és de pes, un mig centre que em soluciona el d'allò, i al davant un tio interessant, i a sobre encara em queden dos duros. Home, doncs llavors sí, és que clar, llavors jo també el venc, perquè crec que és un preu exagerat.
I ara faré un punt més d'amagoc i tot, faig un pas més endavant, però fins i tot, és a dir, no et cal anar a fer fitxatge de De Ligt i aquests grans noms. S'ha demostrat que Eric García de central es pot jugar molt bé a futbol.
Sí, sí.
Saps què vull dir? No dic que Eric García hagi de ser la persona que vingui, si marxarà Araujo vingui ell, però dic que un jugador que aquí, a Can Barça, ja era com, no, si l'afició no se'n reia, poc li faltava, doncs bé, ha demostrat que sí que es pot jugar molt bé a futbol.
Oriol Romeu també juga molt bé al Girona.
Per exemple.
Vull dir que tenim un equip també que, i no és per ser pessimista ni molt menys, però que també tendeix a fer pitjors els jugadors que té. Després marxen i semblen tots pele.
És veritat que la samarreta pesa, que la pressió que tens aquí no és la mateixa que el Girona, que Eric García es veu immers en una dinàmica que no només depèn d'ell, òbviament, és una dinàmica positiva, en què jo crec que qualsevol jugador que acaba en aquell equip és que li surt tot de cara, perquè realment estan jugant de nassos. Però bueno, tu també la teva feina és aconseguir que jugadors que al principi rendeixen poc, doncs que rendeixin per sobre del seu nivell. I jo crec que és un dels dèficits que té el Barça, és que els seus jugadors estan rendint per sobre del seu nivell.
M'ha escrit David Bernabéu, tertulià dels dilluns i
ullet. Farà tertulia des de casa, sí, sí, encara que no l'escolti ningú, ell farà tertulia.
La pregunta que us faig és, creieu que és partidari d'això que estem, d'aquest joc hipotètic que estem plantejant de vendre Araujo?
Sí.
Sí?
Jo crec que no.
Jo crec que no.
Tu creus que no?
Jo crec que sí.
Tu creus que sí. La paraula que m'ha posat és amb un llacet.
Ho sabia! Oh! Ho sabia!
Amb un llacet m'ha posat.
No és un central del seu estil.
Digue'l, no. Ja, pregunta-li qui fixaria.
I es podia dir o no?
Podia dir?
Jo crec que sí que es podia dir, home. Jo crec que es podia dir. Si ens està escoltant que no se'l fa dir. 12 i 5 minuts. A veure, demà Araujo serà titular i esperem que sigui, mira, Araujombauer, Araujombauer, avui, aquesta setmana que ha mort Franz Beckenbauer i que es fa servir aquest sufix, no?, per destacar els grans centrals o lliures de la història, doncs que sigui un Araujombauer demà contra l'Osasuna. Hola, Gerard Ballera, què tal,
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, hem de parlar un moment del rival del Barça de demà, perquè és veritat que tots hem dit, i Xavi també, que el Barça accepta el paper de favorit, que a priori el Barça, per qualitat, per història, per plantilla, és molt millor que l'Osasuna, però aquest equip arriba aquí sense res a perdre, no?, i amb moltes ganes de fer-la grossa en la seva primera participació a l'Aràbia Saudita en aquesta Supercopa d'Espanya. Quina és l'última hora dels rojillos?
Doncs mira, que s'han entrenat al mateix estadi que el Barça, el Prince Faisal de Riyad, ho han fet després de l'equip blaugrana. L'única novetat és el central Unai García, que s'ha entrenat al marge dels seus companys, havia entrat a la convocatòria però arribava molt justet per unes molèsties als isquiotibials. Va dir que tampoc és una baixa important perquè juguen només un partit oficial en tota la temporada. Unai García, però, que tot fa pensar que s'unirà a la baixa del Ximi Ávila, que s'ha quedat a Pamplona. Aquesta sí que és important, la del Ximi, però ja la sabíem. La resta de jugadors estan tots disponibles per jugar demà.
Una amenaça menys, ara que parlàvem de la poca solidesa defensiva, que no hi hagi el Ximi Ávila, Marc.
Ens n'ha fet alguna, notícia. No?
Més d'una. Crec que més d'una.
L'últim partit de Lliga, el Sadar, no?
Sí, que el Barça guanya partit 1-2 també. I sí,
anàvem guanyant 0-1, marca el 1-1 i acaba el Barça guanyant de penal.
Hi ha un 2-2 al Sadar també, que em sembla que marca ella Cavalles.
No, és una bona notícia, sens dubte, que no jugui el Ximi Ávila. Què ha dit Arrasate del Barça i d'aquesta semifinal de demà?
Doncs mira, en ple debat a Barcelona sobre si el Barça té millors o pitjors sensacions abans d'aquesta Supercopa, Arrasate li dona la raó a Xavi.
Si escucho lo que decís y todo eso, sí, me puede parecer que no está en el mejor momento. Luego, si lo analizas, no es así. Es un equipo que está jugando bien, está generando muchísimo, no está teniendo acierto, está encajando más que el año pasado, es verdad. Y incluso cuando gana se le critica, ¿no? Porque gana solo por un gol, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tenemos mañana enfrente lo tenemos que respetar, porque es un grandísimo equipo. Es verdad que en Liga pues hay dos equipos que lo están haciendo mejor, porque era una puntuación muy alta. Pero nosotros mañana esperamos al mejor Fútbol Club Barcelona, que en estas citas pues se crece también y no tenemos que olvidar es el vigente campeón.
Ha elogiat el Barça i ha elogiat molt a Xavi també, diu que es mereix un respecte després de ser campió de Lliga la temporada passada, Xavi Hernández. Comparteix que no són favorits, la roda de premsa ha estat posterior a Barça, li han preguntat per la frase de Xavi, diu que és totalment lògic, però que això tampoc fa que tinguin menys pressió, perquè al final Arrasate diu que l'objectiu de l'Osasuna no és cap altre que guanyar i passar a la final. Com plantejaran el partit? Respon el tècnic d'Osasuna.
El Fútbol Club Barcelona ya sabemos lo que va a hacer. Tiene una idea muy clara, que es ser dominador y de buscarnos, y nosotros tenemos que alternar un poco, ¿no? Esa presión alta con ese repliegue también que nos va a tocar, y sobre todo tener balón y hacerles correr también, ¿no? Yo creo que si lo fiamos todo a defender o a que pase el tiempo, a una hipotética, no sé, prórroga o penaltis, al final es el primer paso para perder, ¿no?
Arrasate diu que el Barça té més experiència en aquesta mena de partits, però que ells també han guanyat, especialment en el tram final de la Copa del Rei de l'any passat, on van arribar a la final, i amb l'eliminatòria prèvia, que van acabar perdent de la Conference contra el Bruges. Per entendre què significa el partit de demà per un equip, una ciutat i un club com aquest, només cal sentir el seu capità, David García.
Después de tantos años en Osasuna, desde los 9 años, pues imagínate, ¿no? Venir aquí con todos los compañeros, con amigos, con el cuerpo técnico a intentar jugar una final, ¿no? De Supercopa, ante, solo hay que ver los rivales que tenemos enfrente. Pues un motivo de muchísimo orgullo, de satisfacción por todo el camino recorrido, y es algo que va a quedar para la historia.
Tant ell com Arrasate, per cert, han lamentat que demà l'afició navarresa sigui testimonial pràcticament a Riad, tot i que n'hi haurà gairebé un centenar,
sí, 70
i 80 aficionats que s'han pogut desplaçar fins allà i que s'han gastat també un dineral de la seva butxa.
Ara anem cap a Pamplona. Ara connectarem un moment a Pamplona, a veure quin ambient hi ha allà, si, no sé si la gent ha quedat per anar als bars demà, que allà és molt típic, no? Anar a fer tapes també, i anar a fer...
Los potes,
clar que sí. I anar a fer pinxos i aquestes coses, a veure si han quedat o no. Amb un català, que col·labora en diversos mitjans de comunicació, que a més acaba de fer un reportatge sobre Osasuna, és l'Ignasi Torner, ara el trucarem. Però abans, què t'imagines demà? Futbolísticament, vull dir, l'Osasuna és aquell Osasuna que ens tenim tots al cap, d'un equip farragós, que no deixarà jugar al Barça, que faltes i faltes, pilotes aturades...
Llavors, és un equip, Arrasate, jo crec que és dels que millor de vegades ha plantejat la pressió, o a l'hora de defensar, treballa molt bé els seus equips, sap molt bé a qui han de pressionar, no, per on et volen deixar sortir jugant o no. En aquest sentit, és un equip que per això ha sigut tan competitiu, perquè de vegades tancant-se a camp propi, però de vegades pressionant, doncs han sabut sempre tapar molt les virtuts del rival. Per tant, el Barça jo crec que sí que tindrà la pilota demà, perquè l'Osasuna li podrà pispar de vegades per defensa, però després l'Osasuna no és que vulgui tenir la pilota massa estona, sinó que busca bastant el joc directe, bastantes transicions. Si el Barça està lúcid en pilota, home, l'ha de dominar, i sobretot cap a la segona part hauria de ser força superior. Ara, si comença a tenir dubtes, comença a perdre pilotes en la sortida de pressió, etc., doncs l'Osasuna es pot créixer. L'Osasuna no és un equip amb massa talent, però sí que té treball, sí que és un bloc, i té un home gol al davant, Budimir, que em porta no sé si gairebé 10 gols.
9 a la Lliga.
Està amb ratxa i és un home d'àrea, un home d'aquells que la sap baixar en qualsevol situació i que doncs ara mateix està fi. Per tant, doncs bé, és un equip compacte però sense cap tipus d'exuberància. Si el Barça està a un nivell doncs acceptable, doncs l'acabarà guanyant, però se l'haurà de treballar.
No és per això l'Osasuna de la temporada passada, no? Que va...
No estan tan finets.
Va lluitar per Europa. És així, no?
Crec que on han baixat més és precisament on també ha empitjorat el Barça en números defensius, que han encaixat 29 gols, que són molts. Si mires la classificació, està entre els 5 equips que més gols han encaixat. Osasuna, Arrasate, que no sol ser un equip que encaixi molts gols.
Els ha marxat Abde, també, que els hi donava sempre un puntet diferent. Xemi Ávila tampoc hi serà. L'any passat sí que apretaven més a darrere i a sobre tenien algun desequilibri al davant, que aquest any potser els hi falta.
Sí, dels últims 10 partits, l'Osasuna n'ha guanyat 2 i per 1-0, en totes les competicions.
També és veritat que els ha guanyat ara en els últims partits.
Al final, i els dos a casa, vull dir, amb allò de l'afició, i vinga, i la garra, i la força, vull dir que no... A la Copa va guanyar la pròrroga al Castelló, també, de Primera Federació, patint, 0-1, però a la Lliga dues victòries,
Contra l'Almeria, no?
Un contra l'Almeria i l'altre contra el Rayo, vull dir que no estan tampoc per tirar massa coets. No. 12 i 13 minuts. Fem una pausa i de seguida rematarem la tertúlia connectant un moment amb Pamplona, a veure quin ambient hi ha allà a la capital navarresa.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Benvolguts senyors de BP. En nom de la RAE acceptem la seva petició d'incloure BPR com a sinònim de fer les coses més senzilles i de donar més avantatges.
BP llança la seva nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres, tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova Mi BP i comença BPR.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten.
el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som...
més...
u.
Temps de collita. Temps de nous fresques. A Borges seleccionem les millors varietats de nous i les cultivem en els nostres propis camps perquè t'arribin amb tot el sabor. Apostem per una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Ja pots trobar a les botigues les nous Borges Pizarro, fresques i acabades de collir. Borges, l'expert en fruits secs.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
9, 12, 26, 41 i 47. I els sols, el 7 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Per rematar la prèvia d'aquest Barça-Osasuna de demà, volem connectar un moment amb Pamplona, amb un bon amic de la casa, és col·laborador de diversos mitjans, a més és community manager, de, per exemple, de Newell's Old Boys, del club argentí. L'hem trucat ja alguna vegada, l'Ignasi Torné, que té una història molt peculiar i que està vivint a Pamplona, tot i ser català. Hola, Ignasi, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
Què? Com es respira aquí l'ambient a Pamplona de cara a aquesta semi de demà?
Bé, la veritat és que una mica descafeinat. És a dir, Osasuna no s'entén sense la seva gent, i el fet de que es jugui la Supercopa a l'Aràbia, a part de tot el component, doncs, diguem-ne, social i polític que pugui haver-hi, el no poder viatjar, doncs la gent encara està una mica escèptica, no? Tot i que són literalment a dos partits de poder aixecar el primer títol en 103 anys d'història d'Osasuna.
Sí, sí, com deies, és molt interessant això que expliques. Clar, Osasuna està a dos partits d'intentar guanyar el primer títol de la seva història. De fet, jugarà aquesta Supercopa d'Espanya perquè va estar a un partit, no?, aquella final de Copa de l'any passat contra el Real Madrid, de guanyar el seu primer títol de la història. Mai havia estat segurament tan a prop de guanyar algun títol, no?
Bé, la primera final va ser contra el Betis el 2005 i aquesta ha estat l'última, tot i que el fet de jugar contra el Madrid, jo em penso que sí que els osasunistes i les osasunistes se senten guanyadors morals de la Copa.
Clar, la gent, però demà, suposo que als bars, allà a Plaza del Castillo o allà al centre de Pamplona, la gent s'ajuntarà, no?, a les 8 del vespre per veure el partit, tot i que, com dius, no podran anar a cap estadi o no podran desplaçar-se, no?, que això és un hàndicap que tenen tots els equips que participen en aquesta Supercopa que fa 4 anys que es fa a l'Aràbia.
Sí, la passió no es negocia en aquest cas, més parlant d'Osasuna. Aleshores, sí, és una processió que es porta a dins. Jo em penso que la gent, tot i aquest condicional de no poder anar-hi, s'ajuntarà i s'intentarà fer festa, perquè bàsicament és el que saben fer els navarros i les navarres, i animar-se a sonar a la distància.
A veure què passa demà, a partir de les 8 del vespre. Escolta, per cert, t'hem trucat també perquè estàs treballant per un canal o una productora que es diu Copa 90, no? I heu fet un documental sobre Osasuna i sobre Navarra. Què és Copa 90 exactament? És un mitjà britànic, no? Anglès.
Sí, Copa 90 és un mitjà i una agència britànica i bàsicament cultura de futbol, cultura de grada. Expliquem històries, portem molts anys fent els Derby Day, que és viatjar pel món tractant d'explicar la rivalitat de futbol dels principals equips del món, i des de fa un parell d'anys, perquè bàsicament ja vam acabar totes les rivalitats que es podien explicar, fem una sèrie que es diu Once in a Lifetime, que és un cop a la vida. I la temporada passada vàrem estrenar la del Betis campió de Copa, Trabzonspor guanyant la Lliga després de quasi 50 anys i el Friburg arribant a la final. I aquest any hem gravat Argentina campiona del món a Buenos Aires, que de fet vaig connectar amb vosaltres des de l'Obelisco.
Sí, sí.
I ara Osasuna a instàncies de poder aixecar la seva primera Copa, no?, contra el Madrid.
Clar, per tant, heu fet un reportatge del que va ser aquella primera Copa de la temporada passada contra el Madrid, no?, recordant el que és Osasuna i també el que suposa això a Navarra, no?, en aquesta comunitat autònoma.
Exacte. Navarra és segurament una de les comunitats o regions més complicades d'explicar i sobretot havíem de tenir molta cura en com ho explicava, no?, amb les diferents sensibilitats, identitats que hi ha dins de Navarra i que Osasuna és el motor que unifica aquesta regió, la seva gent. Nosaltres ens trobem que amb la incapacitat dels navarros i de les navarres d'explicar per què són d'Osasuna i tothom acaba amb el mateix, doncs perquè soc navarro o soc navarra, soc d'aquí, no tinc cap altra opció. Mm. És com, no sé, vius en un lloc i et toca un codi postal o el prefix del telèfon i així es queda.
Això es pot veure per tot el món i a través d'internet?
Sí, en el canal de YouTube de Copa 90, Osasuna Once in a Lifetime.
Val, doncs mira, queda feta la recomanació, al canal de YouTube Copa 90, 90 amb números, i allà podeu veure aquest documental que ha fet l'Ignasi Torner amb aquesta mitjà britànic. Escolta, un plaer saludar-te de nou i que gaudeixis demà del partit d'aquest Barça-Osasuna, Ignasi.
Moltíssimes gràcies, Aleix, i a tot l'equip.
Molt bé, gràcies a tu, Ignasi. Bé, té bona pinta, aquest documental. Tu que n'has fet uns quants, Guillem?
Osasuna Once in a Lifetime.
Copa 90, Osasuna Once in a Lifetime, sí.
Aquest no l'he vist, però sí que Copa 90 sempre fa documentals, petits reportatges, que la veritat és que són molt xulos, estan molt cuidats, i sempre una mica amb aquest... donar-li una mica la volta i sobretot el sentiment que hi ha darrere del futbol i de certs resultats o de certs calés que hi ha avui en dia, no? Mm.
A veure què passa demà. Ara ve el Toni Muñoz, ja el tenim aquí fora a l'estudi, el company de La Vanguardia, especialista en aspectes judicials, per fer la secció Això no té nom. Evidentment parlarem una estona del futbol, però m'ha dit que ve a explicar alguna novetat del cas Negreira, que es reactivarà ben aviat, el cas Negreira.
Un altre cop?
Compte, sí.
Quina mandra, eh?
Sí, sí. És mandra, però bé, evidentment s'ha de saber què va passar. A mi m'agradaria saber què va passar amb tots els calés.
Una cosa no treu l'altra.
Que va cobrar Negreira. Tota la turra de Madrid que el Barça va comprar àrbitres no s'ho creu absolutament ningú, i menys en les èpoques en les que estem parlant, perquè el Barça va guanyar lligues jugant molt bé i va perdre moltes lligues també.
Vull dir, però està clar que sí, home, sí, donar diners a un àrbitre i malversació de diners, o bueno, no sé, o el que s'hagi fet amb aquests diners, està clar que això s'ha d'esbrinar.
Ara ens ho explica el Toni Muñoz. Abans d'acomiadar-vos, una pregunta que estic fent en aquest inici d'any a tots els tertulians. Ja sé que és difícil, perquè ha jugat dues estonetes. Vitor Roque, què? No, heu pogut veure alguna cosa, no? Què?
No, que es pregunta...
No,
vull dir, sí. Vitor Roque... Els tertulians, que parlin.
Sí, que parlin, no pots mullar. No, molt ràpid per rematar-ho, vull dir, què? Perquè vam vendre una il·lusió d'aquest nano, un golejador...
Però l'altre dia, justament vaig fer un reportatge analitzant si hi havia realment il·lusió i no, i m'he donat que entre la gent jove, bastanta, és a dir, la gent que pot buscar highlights YouTube Vitor Roque... prou bé, però la gent que ja ha passat als 30 la il·lusió baixa, i també és el tema de quina pressió li estem ficant a aquest xaval de 18 anys fotent un tigre amb intel·ligència artificial a Montjuïc i venent-lo com si fos, bueno, que va ser campanyes de màrqueting, crec que si ficaves tigrinyo a la web del Barça tenies descompte per no comprar no sé què. I vols dir que...
Els partits.
Per
ara, 50%.
Sí, els propers 3 o 4.
Exacte, vull dir que...
també diu una miqueta, perdó, quina afluència pública esperen a Montjuïc dels propers partits.
Sí, exacte.
50%.
I jo tinc... O sigui, és a dir, jo, pel que he vist, li donaria paciència, però crec que no la tindrà. És a dir, jo crec que amb paciència i de més, bueno, doncs igual ens pot anar bé, però se l'ha venut com un crac que ja vindrà a solucionar-nos la vida. Té 18 anys, ve d'una lliga molt diferent i és molt complicat. I també s'ha venut que serà qui senti a Lewandowski, que gràcies a ell Lewandowski no està ni tremolant al respecte. Vull dir, és que no crec que que li preocupi. Veurem, però jo crec que li faltarà un temps que no sé si li voldran donar.
Doncs si no li donem temps, ens equivocarem moltíssim, perquè...
Sí, jo
l'únic crac brasiler que hagi brillat des del primer dia potser és Neymar.
Sí.
Ronaldo.
Bo. Sí, però Ronaldo... Sí,
i Romario també.
Sí, però Ronaldo se'n va, sí, però se'n va a Holanda.
Gaúcho.
Sí, sí, sí. Se'n va a Holanda, Romario també se'n va a Holanda. És veritat que allà ja marquen gols.
Tu vols dir
ja
només aterrar, només aterrar i triomfar.
És que, clar, tots els que, per exemple, estan anant cap al Madrid, etc, necessiten temps, necessiten temps. Rodrigo, Vinicius són jugadorassos, però els primers dies no van, no van brillar. I ells segur que són jugadorassos.
Vinicius Roque, va a Castilla, eh?
Sí, sí.
I Vitor Roque veurem.
Li has vist alguna cosa o no?
De moment hem vist poca cosa. No, hem vist poca cosa. Mobilitat, el que esperàvem, una mica mobilitat i...
A mi m'ha sobtat la poca punteria que ha tingut en les dues clares que davant de porteria. Però sí, puc arribar a entendre que sigui el primer partit, el segon... I no,
ja, de moment, ens hem de buscar la llengua encara.
Paciència, paciència per tot el que hem dit, però jo vull que et posin a la pell de Vitor Roque, que és un tio que havia de venir l'estiu, que ve. De cop volta ve abans, o sigui, ve a mig gener, apareix aquí. Li fa la presentació a Rafa Juste. La porta no apareix perquè
perquè per problemes, és igual. Sí, qüestions personals, la porta estava fora de Catalunya, però sí,
no qüestiona, però
entenc.
Li dona la benvinguda a Rafa Juste en italià. Se li fot a parlar en italià.
Li va dir xicot.
I benvindo. Li volia dir benvindo, li va dir benvenuto. I se li va començar a mig parlar en italià, que el tio ja pensa, ostres, on m'he fotut. L'agafen i se l'emporten a les Palmes, que diu, hosti, aquí en aquesta lliga la temperatura no està malament. Al cap dels dos dies se'n va a Barbastre. A menys no sé quants, amb un fred que pela. De què volta el tio se'n va a Aràbia Saudita? De què volta potser que es trobi jugant contra el Madrid una final d'un títol europeu?
I tres dies després a Salamanca.
I després vés-te'n a Salamanca i vés-te'n al camp del Betis. O sigui, jo entenc que, conyes a banda, que l'adaptació d'haver un tio també del Brasil de 18 anys està flipant.
I que a més, Rafa Juste, quan el presenta, diu el que vull destacar d'ell, i tots pensen que diria el gol, diu, és que sempre somriu. Quan hi havia un meme del dia anterior, supersèrio a la banqueta, que dius, pues ja el primer dia ja...
La presentació va ser de l'Ira.
Però jo sí que crec, i ara deixo parlar, Roger, que fiquem tantes expectatives en un jugador d'aquestes característiques només parla de les necessitats que estem de tenir un crac després de l'etapa Messi, i perdó per dir aquest nom ara, sí que toco fibra sensible, però jo crec que és només que reflecteix això, les necessitats que estem de tenir algú que sigui líder, perquè no tenim a ningú que ens lideri. Pensàvem que ho faria Lewandowski, no ha acabat de sortir bé a nivell lideratge i ens fa falta algú.
Què anaves a dir?
No, paciència. No, paciència. És a dir, i esborrem qualsevol nom que hagi sortit prèviament, de dir el nou, esborrem-ho, esperem una mica i a veure què... A mi m'agraden els brasilers.
Amb... Rumberos.
Sí, rumberos.
Samberos.
Llavors, com que no l'he vist prou i no sé com és i no sé com juga, abans de fer cap judici, m'esperaré.
Si et surt un Sonny Anderson, ja te'l compres?
No, salto de la planta 15. per 60 milions, salto de la... Ara, aquesta Supercopa també és allò... Veurem quin paper té. Sí. Si juga, perquè imagina que vas a la final contra el Madrid i fots el gol Vitor Roque. Pot ser...
Sí, pot passar.
I que...
No, que llavors això et canvia de dir, hòstia, clar, confiança, clar. No sé què. Però
això ho ha explicat als entrenadors moltes
vegades. O que juguis contra Osasuna demà de titular, no em fotis tres i ja comencem a dir, hòstia, aquest tio no... Per això dic, paciència, m'esperaré, 60 quilos s'hauran pagat perquè és molt bo...
Bueno, de moment 30, els variables ja veurem si els compleix.
Els acabaràs pagant tots.
I
recordo una cosa, és a dir, l'Atlético Paranaense presumeix d'una cosa, que de tots els que han sortit, és el més car, perquè han col·locat aquests 31 en variables perquè siguin 61. És a dir, que Rodrigo, Vinicius, Endrick han costat 60 i han volgut que Vitor Roque sigui el més car, i per això els variables eren 31, per poder dir que era l'operació més cara de les que s'havien fet al Brasil.
El que dèiem sobre vendre i comprar el Barça. Digues, sí. Laia.
No, dic que també em sap greu perquè és veritat que és molt d'hora, ha jugat molts pocs minuts i jo crec que també el factor nervis ha jugat un paper important en la falta de punteria que estàvem dient, i que no sé si veu l'entrenament a portes obertes, però quan van fer el rondo, Vitor Roque sortia del mig.
No la veia, sí.
Vull dir que també necessita un procés d'adaptació perquè és un futbol molt diferent.
Però no tornem a dir això dels Ronaldos...
No, comparem amb qui s'assembla perquè no s'assembla ningú.
És que a més Ronaldo
a Tigrinho.
També va començar amb un Juic, i del Figeli encara deu recordar aquella estrena a la Supercopa amb aquella... Vull dir, allò era una cosa...
No, única.
Per mi és de Déu Nostre Senyor, de les millors coses que hem vist just per sota.
Sí, senyor.
Amics, sabeu que us heu portat avui. Que vagi molt bé la nit i gaudiu demà del Barça o Osasuna. A veure si ens regala un bon partit al Barça de Xavi. Demà ens escoltem, Joan Lluís.
I tant.
El Marc Guillet també aquí a la transmissió. Laia, fins la setmana que ve. Una abraçada.
Adéu,
bona nit. Xaperes, gràcies.
De res, bona nit.
Vinga, fins ara. Us deixo marxar, però no us perdeu el que ens explicarà tot seguit Toni Muñoz a la secció Això no té nom sobre Negreira. RAC 1.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i als millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Diumenge 21 de gener corre la 45a cursa Moritz Sant Antoni. La primera cursa de l'any a Barcelona i campionat de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta.
Corre i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 21 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat. Col·labora Oya Lens.
RAC 1. Tots som 1.
Això no té nom.
You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't go back if you are still mad.
Després de la tertúlia, encara seguirem parlant una mica del Barça i de l'actualitat blaugrana, a menys de 24 hores ja per aquest partit contra Osasuna, a les semis de la Supercopa. A l'Això no té nom, aquesta secció que compartim amb el Xavi Aldecoa, el Joan Josep Pallàs i el Toni Muñoz. I avui li toca al Toni. Hola, Toni.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Bona nit. Com ha començat el 2024?
Doncs bé, a nivell personal bé, a nivell del Barça, doncs amb la mateixa preocupació que el 2023, la veritat.
Jo, no t'ha canviat.
O una mica més, inclús,
Sí?
Estic molt preocupat pel Barça, molt,
De veritat, sí?
Sí, però no només per l'equip, pel primer equip de futbol masculí, sinó per l'entitat. És a dir, començo a estar preocupat una mica de quina és l'evolució que està tenint el Barça per tot el que o pel que transmet o pel que no transmet.
Però com a club, vols dir?
Com a club, sobretot, sí. La manca d'autoritat... L'altre dia, el partit contra el Barbastre, hi ha aquestes imatges, no?, que s'han fet virals dels jugadors del Barbastre encarant-se amb Xavi, empenyent-lo, no?, i això demostra una mica que qualsevol equip s'atreveix amb el Barça i li ha faltat el respecte, ja, no? Ja li falta el respecte. I això crec que és molt preocupant. I diu molt poc, diguéssim, del club. També diu molt poc del Barbastre i dels seus jugadors, òbviament, no?
Sí.
Però d'aquesta... Bueno, que has perdut autoritat, no? I crec que, bueno, això s'ha de revertir en algun moment. Jo confio. Vull confiar perquè no tenim res més on agafar-nos, no? Però jo vull confiar que Xavi sabrà capgirar la situació. Perquè, bueno, tampoc no veig gaire clar la direcció del club, És a dir, jo em vaig alegrar molt que Joan Laporta guanyés les eleccions en el seu dia, però ara estic veient, bueno, coses que, en fi, que no em transmeten molta confiança, no? El fitxatge de Vitor Roque és, crec que, una moneda a l'aire, no? És a dir...
T'has gastat 30 més 31, que és una moneda a l'aire.
Sense saber... Quin serà el rendiment, no? Perquè abans el Barça, clar, tu fitxaves Ronaldo, o fitxaves Romario, o fitxaves Neymar, i era una aposta pràcticament segura. I el primer dia ja veies que aquell tio era un crac, no? Clar, tu ara t'has gastat una pasta que no tens amb un jugador que ningú sap com és. És a dir, tots tenim el Pau Ramírez, no? El nostre corresponsal al Brasil.
No que... el defensa massa, no?
No, que no el defensa, clar. Jo he parlat amb altres companys també periodistes que viuen al Brasil i tothom em diu que, bueno, que ja veurem,
Que aquest jugador... Sí, no, les dues que ha tingut, pobre, no ha tingut massa sort, Ha fallat,
no,
ha fallat aquests
no.
dos gols tant a les Palmes com a l'Arbastre que eren de dir, hòstia, un golejador les ha enxufat, tu.
Sí, no, home, i sobretot, és que era això, els grans davanters del Barça, el primer dia... ja demostraven la seva vàlua. Era increïble. Jo no sé si recordeu el debut de Romario contra la Reial Societat.
Aquell gol que fa parant-la amb el pit de vaselina
hat-trick.
Després.
Sí, debut amb hat-trick. Sí, clar, aquí ja arribes, marques un hat-trick i tu dius, mira que bo que soc, no? O Ronaldo. El primer partit, crec recordar, va ser una Supercopa a Montjuïc davant l'Atlètic de Madrid.
Amb una gespa horrorosa, no?
Sí, i que fa l'elàstica.
Sí.
No marca, però crec que fa l'elàstica.
Sí, la fa segur.
I ja demostra allà, mira qui ha arribat, no? Clar, últimament aquestes coses no passen. És veritat que Lewandowski també, quan va arribar, va deixar molt bones sensacions, però ha baixat moltíssim, no? Bueno, vull dir, i en el cas de Vitor Roque, doncs és això, no? És massa arriscada la jugada i no estem per riscos, jo crec. No està el club per riscos.
Bé, ja veig que no arrenques molt bé el 2024, a veure si el Barça ens fa anar de menys a més, no?, aquesta temporada.
Parem-ho.
Perquè és que és un any que és important. s'ha d'acabar el 60% del Camp Nou i poder tornar al nou Spotify Camp Nou, celebrar el 125 aniversari. Vull dir que no deixa de ser un any important també pel club, pel que deies ara, econòmicament, socialment, no?
És que és això, i clar, tu creus realment que estarà acabat el Camp Nou? Perquè els terminis quins són? Tu ets un gran... tens el calendari al cap? Aviam, el Camp Nou, quan diuen més o menys? A novembre 2024?
Sí, sí, pel dia 29 de novembre, que és l'aniversari del Barça, que és quan comença el 125è, el Barça vol... poder fer ja alguna cosa dins l'estadi, encara que sigui, insisteixo, amb el 60% de la capacitat, és a dir, que puguin entrar 60-65.000 socis.
Bueno, ja seria
aquesta
molt,
és la idea. Acabar primera i segona graderia han d'estar més o menys decents perquè la gent pugui entrar amb normalitat i sense cap risc vull dir,
sí.
Que no caigui res, que estigui tot arreglat, les escales, els accessos, els serveis, tot això és la idea. Queden, res, 9 mesos.
És que és això.
9 o 10 mesos.
És
a veure si ho aconseguim.
Un embaràs, sí. Aviam...
A veure com va, si és nen o nena, no? Bé, de cara a la Supercopa d'Espanya, que també no ho veus massa clar.
És que jo, aviam... O sigui, jo el problema que estic veient aquest any...
Vull dir que aquest Barça pot guanyar-te un títol
clar,
ja diumenge.
No. A veure, que... El Barça acumula partits horrorosos. La pior és que tota la temporada, excepte el partit contra el Betis, i no recordo quin era l'altre, i el de la Real Sociedad, crec, van ser partits horrorosos. Bueno, aquests bons i els altres horrorosos. Però realment el Barça últimament està tirant endavant els partits, però clar, a quin preu i amb quina imatge, no? I això jo crec que és el més preocupant, perquè veus que tard o d'hora això no sortirà bé. I ara, doncs, amb aquest torneig, la Supercopa, bueno, és equips d'entitat, i veurem, a veure com funciona. Jo, sobretot, ja et dic, els símptomes que estic detectant i que no m'agraden és això, manca d'autoritat, manca de solidesa de l'equip, després... crec que no ha evolucionat, perquè l'any passat vam ser molt benèvols, jo crec que amb Xavi i amb l'equip, perquè van guanyar la Lliga i la Supercopa, i tot això ho va tapar tot, no? I aviam, té mèrit, no? Guanyar la Lliga amb les condicions en les que estaves i la Supercopa, d'acord. Aquí, fins aquí, jo crec que el soci del Barça o l'aficionat del Barça ho comprava. Però clar, veure que un any després l'equip no ha evolucionat, sinó que ha involucionat i el joc és encara pitjor que el de l'any passat, però l'any passat ens vam fumar una de partits dolents de 1-0, que deies, aviam, sense cap mena d'autoritat, sense cap mena de grandesa. Bueno, ho vam acceptar perquè era una mena d'any de transició, Xavi va fer coses molt bé, és a dir, va deixar la banqueta el que eren les vaques sagrades, va començar a fer una nova, no?, un nou Barça, uns nous referents, uns nous pilars... Però realment aquest any no està funcionant. És a dir, jo crec que aquest any, en teoria, sobre el paper, tens millor plantilla que l'any passat, perquè t'han portat Cancelo, t'han portat Gundogan, t'han portat Oriol Romeu, t'han portat João Félix, que a priori són jugadors més bons que els que hi havia l'any passat.
Sí, nom per nom, sí.
Però que no estan servint per millorar l'equip, no? I després també hi ha una altra cosa que jo crec que aquí Xavi o comença a millorar-ho o veurem si és capaç o no de capgirar la situació. I és que jo crec que la gestió que està fent dels jugadors no està sent encertada, és evident, però no està sent tampoc correcta. És a dir, al final...
Parles de les rodes de premsa, potser, no, o dels missatges que envia?
No, això, òbviament, jo crec que això queda bastant clar, no?, que Xavi diu una cosa i fa una altra. Jo crec que és una manera de posar-se la pressió a ell i treure-li els jugadors. No ho justifico, tampoc m'agrada, no?, veure que Xavi i l'entrada del Barça cada dia veus un partit horrorós i diu, no, hem jugat molt bé la primera part, i dius, bueno, era contra el Barbastre, només faltaria que no juguéssiu bé. Però després, el que és la gestió de cada un dels jugadors no m'està agradant gaire. És a dir, que Lewandowski, pel seu rendiment, es mereix ser suplent, jo crec que ho està veient tothom. Que hi ha jugadors que juguen simplement per el pes que tenen a l'equip o per el pes que té el seu nom o la seva trajectòria, és evident. I després, en canvi, doncs no s'està gestionant igual altres jugadors com Oriol Romeu, per exemple. No? Oriol Romeu va ser un dels millors migcampistes de la temporada passada, ha sigut un jugador que al principi de temporada va jugar bé, que a la pretemporada va fer una pretemporada i tots vam dir, hòstia, quin jugadoràs, i que ha tingut uns mals partits, està tenint uns mals partits, però que se l'ha esborrat completament de qualsevol opció de ser titular. I això, per un jugador, quan està mancat de confiança, que a sobre deixis de jugar tots els partits, ja no juguis ni el quart d'hora, que encara que sigui de refresc, jo crec que això va en contra del propi jugador i de la gestió, perquè sembla que aquest jugador ja sigui irrecuperable, no?
I clar, ara mateix era important tenir un migcampista com ell, no?, una mica defensiu, no?, o que fes una
mica... A part
mica...
que tampoc crec que s'hagi provat gaire aquesta dupla que fins que es va lesionar De Jong funcionava, que era Oriol Romeu, De Jong, tots dos al mig centre, i després doncs, la resta de migcampistes, no? En el seu dia Gavi i Gundogan, ara pues, serà, no sé, els que quedin, no?
Gundogan, Sergi Roberto, Fermín...
Sí, qui sigui, però jo crec que era un plantejament que en un primer moment no va anar malament i ja no s'ha tornat a provar, no? I a mi això m'entristeix una mica perquè al final... te n'adones que dius, bueno, Lewandowski perquè no se'l canvia. Bueno, doncs no se'l canvia perquè és Lewandowski,
bueno,
no?
Perquè tampoc hi ha ningú més que...
Bueno, ara tens a Vitor Roque o tens a Ferran, no? Que, bueno, almenys li posen més ganes. És que, bueno, potser s'ha de començar a gestionar pensant que el Barça és l'equip gran, que no hi ha ningú més important que el club.
Vens
no?
fort, vens fort aquest inici d'any, eh? Molt
sí,
bé, Toni,
és que estic, sí. Estic molt preocupat.
Ja t'he vist, Bé, a veure si et canvia la percepció aquests pròxims partits, o la segona, la final...
Bo, perquè jo, sincerament, tinc moltes ganes de tornar a il·lusionar-me amb el Barça, tinc moltes ganes que aquest projecte vagi bé, i perquè, sobretot, ens arrisquem de que realment no pot anar malament. És que si va malament, jo no sé què serà del club, sincerament, i estic molt preocupat. Ja et dic, com no surti bé Vitor Roque... Bueno, suposo que ens estalviarem aquests 30 milions de variables.
Sí, sí.
Però vaja, és que, no sé, sí. Realment jo estic preocupat, però vaja, hem de ser optimistes, que no ho soc gaire, però intentem ser-ho i esperem que vagi bé, que arribi a que, no, que toqui la tecla, que trobi la tecla i la situació canviï.
Tant de bo, perquè a partir d'ara ha tocat algunes tecles que semblava que eren bones i al final no ho han acabat sent. A veure si el 2024 això canvia. Escolta, tu que ets un expert judicial a La Vanguardia, sí. També vens a parlar d'un altre concepte que no té nom i que en els pròxims dies segurament en parlarem, que és el cas Negreira. Revifarà això el 2024?
Sí, home, i revifaran els pròxims dies. De fet, avui hem tingut un primer tastet, el Confidencial i el diari El Mundo, i han publicat unes primeres informacions sobre el cas Negreira, que han apuntat doncs, per on aniran els trets de l'informe que emetrà la Guàrdia Civil en els propers dies. La Guàrdia Civil ha interrogat els últims mesos a àrbitres de primera divisió, de fet se citen uns quants, Mateu Laoz, Jaime Latre, Pino Zamorano, per preguntar-los quina era la incidència que tenia Enríquez Negreira en els àrbitres, no? Recordem doncs, que el jutge i la Guàrdia Civil, el que sospiten és que Enríquez Negreira tenia influència en la designació dels àrbitres i a l'hora de premiar o castigar un àrbitre per la seva actuació, i com que tenia aquest poder i cobrava del Barça...
Li donava un partit o un altre.
Exacte. I com que cobrava del Barça, no, doncs s'ha d'entendre i deduir doncs, que bueno, si pitaven contra el Barça, doncs era castigat. No? Això és una mica la conclusió a la qual volen arribar o la hipòtesi amb la qual treballen. A partir d'ara, les informacions que han sortit avui, doncs bàsicament són dues, no? Una que diuen que a partir de la interrogatòria Mateu Laoz, Jaime Latre, Pino Zamorano i tants altres àrbitres de primera divisió, doncs han explicat que tenien relació estreta amb Negreira, que no era una persona aliena, no, ni allunyada de l'arbitratge, i que cada vegada que venien a arbitrar el Camp Nou, després doncs, els portaven a sopar, tant ell com el seu fill, a vegades anaven al bar que té la dona Negreira a Barcelona, i inclús anaven a un karaoke. Val?
Ah, tot això ho han explicat en la investigació.
Ho han explicat en aquesta investigació. No? Tot això, és a dir, per què podria ser rellevant? Doncs, bueno, per veure aquesta connexió, aquesta estreta relació, no?, que tenia Negreira amb els àrbitres. Bé, això, en un pla general, pots dir, bueno, és que ell era el número 2 dels àrbitres i és normal que tingui relació amb els àrbitres. Altra cosa és, que això no es diu en aquesta informació, i veurem si ho diu l'informe de la Guàrdia Civil, és que això, aquestes relacions les mantinguessin en nom del Barça. Que Negreira digués...
Això sí que podria ser punible.
Clar, això sí. Però, de moment, a partir d'aquestes informacions, no diuen que ni Negreira ni el seu fill
fessin això
en nom del Barça.
Val. No? I l'altra línia que deies important...
I l'altra línia és que avui han explicat quin és el contingut de la declaració que també va prestar Sabine Parker, que era la compliance del Barça d'entre el 2016 i el 2019. La compliance és, perquè ens entenguem, és una mena de fiscal que es treballa dins del club.
Ara
no?
Hi ha Sergi Atienza, sí.
Sergi Atienza ara, sí. No? I, en fi, bàsicament el que fa el compliance és quan rep una informació de dins del club sobre una determinada irregularitat, el que fa és investigar-ho de cara doncs, a que el club no cometi una il·legalitat, no? O una irregularitat, o en cas que detecti que un treballador o qualsevol persona està cometent una irregularitat, doncs en nom del club interposar-li una demanda o demanar-li responsabilitats, d'acord? Aquí... Sabine Parker el que va dir davant la Guàrdia Civil és que mai ningú li havia notificat que es feien aquests pagaments a Negreira, que per això no ho va poder mai investigar, i que creu que s'ocultaven les factures perquè no passessin el seu filtre.
Uou,
val?
Això fa mala pinta, doncs, eh?
Bueno, són unes declaracions explosives, però també és veritat que un compliance, a no ser que ho detecti ell, alguna irregularitat, i pugui actuar d'ofici, normalment el que fa és actuar bueno, perquè algú ho denuncia, no? I en aquest cas, com que ningú ho va denunciar, doncs el compliance doncs no ho sabia, no? I això, diguéssim, són els dos aspectes que avui han publicat el Confidencial i el Mundo. S'ha de dir que en els pròxims dies s'aixecarà el secret del sumari, és a dir, com funciona això? El jutge diu... Ara les investigacions són secretes, fins al dia tal. I per tant, Guàrdia Civil, vostè si necessita treballar en secret durant més mesos, m'ho demana i jo prorrogaré aquest secret. Però en principi això no s'ha demanat i crec que és demà vens, diguéssim, el secret de les actuacions. Per tant, es faran públics, afloraran aquests informes, es presentaran davant del jutge i el jutge els repartirà a cadascuna de les parts personades. Recordem, quines són les parts personades? Doncs els imputats, els investigats, el Barça com a propi club, Rossell, Bartomeu... Albert Soler, Òscar Grau i també, a priori, Joan Laporta. Recordem, doncs, que el jutge també el va imputar per suborn, però la Fiscalia, que també hi té veu, va dir doncs, que no ho veia, no? Que no veia pertinent la imputació de Laporta, i ara hem d'esperar doncs, també l'Audiència de Barcelona que es pronunciï i digui, aviam, Laporta, vostè pot estar imputat o no? I això doncs, seran a les pròximes setmanes.
Home, venen dies doncs, intensos, perquè començaran a sortir també informacions d'aquesta investigació molt més del que ara ens expliques.
Sí, i sobretot jo crec que això que hem sabut avui potser són detalls secundaris. Però jo crec, sobretot, que la clau de la investigació, no perdem el focus, és saber, una de dos, aquests diners que va cobrar Negreira, que eren 7,3 milions entre l'any 2001 i el 2018, on van anar a parar? No? Anaven als àrbitres, cosa que això seria directament, no?, el que ells diuen, comprar àrbitres, no?, que ell canalitzés aquests diners cap als àrbitres, anaven cap a personal vinculat al Barça, és a dir, per tant, era una plataforma per canalitzar els fons i treure'ls del club. Jo crec que aquesta és la gran pregunta.
O se'ls quedava ell. I els blanquejava, i per tant també cometia ell una irregularitat, ell com a persona.
Exacte. Física, no? Per tant, aquí és el que hem de veure, i veurem si sortim de dubte, si la Guàrdia Civil, analitzant tots els comptes de Negreira, que va tenir en aquest temps, en aquests 17 anys, jo no sé quants comptes corrents tens tu.
Un parell.
Però saps quants en va tenir Negreira? Quants? 72.
Oh, hòstia!
Que...
No sabria ni coordinar-lo ni saber què hi ha cara a compte.
72 comptes, hòstia. I per tant, la Guàrdia Civil, veurem si ha tingut temps de... investigar, revisar el detall d'aquests 72 comptes que va gestionar Negreira en aquests 17 anys que va cobrar del Barça.
Ens ho aniràs explicant i si no et llegirem a La Vanguardia.
I tant, sí. aquí ho explicarem.
Li posarem una música una mica més optimista, amable i ballable de
sí.
Tot el que ens expliques o què?
Sí, aviam, a mi jo volia posar una cançó d'Oasis, aleshores he pensat quina és el gran himne d'Oasis, doncs Don't Look Back in Anger. Pensem doncs que Oasis els Gallagher estan ara en un moment fantàstic, no?, perquè tenen un equip que rutlla, que té autoritat, que és una mica el mateix que vam viure aquí a la dècada de l'any 2009, no? I, bueno, doncs a veure si se'ns encomana alguna cosa, aquest esperit i aquesta energia, no?
Vinga,
per això posem avui
a
Don't Look Back in Anger.
Si se'ns impregna una mica d'Oasis. Ens agrada molt, Oasis, així que així marxarem, amb una mica de música elegant. I motivadora. A veure si se l'impregna el Barça.
Sí, sí.
Toni, un plaer retrobar-te aquest 2024. T'esperem en pròximes seccions i et llegim a La Vanguardia, com
sí,
sempre.
Sí, i esperem, no?, que la pròxima secció que fem, que serà d'aquí unes setmanes, a veure si ja, no?, Xavi ha trobat la tecla, el Barça rutlla, tornem a tenir aquesta autoritat, tornem a ser un equip, no?, que faci una mica de por. Perquè sí. És que...
Potser el Barça ha guanyat un títol, està classificat cap a les semis de la Copa, a punt d'afrontar els vuitens de Champions amb el Nàpols. Sí, poden passar moltes coses al món del futbol.
Tant de bo, a veure si no es capgira una mica la truita i podem ser una mica més optimistes i començar bé l'any. No?
Tant de bo. Gràcies, Toni.
A vosaltres.
Adéu. música avui per tancar la secció Això no té nom, amb el Toni Muñoz. 11 i la 1, fem una última pausa i de seguida repassem amb el Dani Aguilar la victòria del Barça de bàsquet avui al Palau Blaugrana contra l'Olympiacos en partit d'Euroliga.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC+1, podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva. Amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1. Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
78.589 78589
Sèrie
33033.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Lliga de bàsquet per anar tancant el Tu diràs d'avui. El Dani Aguilar ha tornat ja del Palau Blaugrana. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix. Per ser,
bona nit. Què tal? Bona nit. Ens has explicat aquesta victòria del Barça aquesta nit rodona.
Sí.
Aquest triomf contra l'Olympiacos i el Barça que recupera la segona posició de la classificació i s'allunya d'aquest play-in.
És un vespre perfecte per l'equip de Grimau. Un altre partit molt seriós, 86-78, davant tot un subcampió d'Europa com l'Olympiacos, que fins avui havia guanyat 7 partits seguits, i canvi de dinàmica que és ja una realitat sòlida. Molta atenció que ha aconseguit el Barça en aquest 2024. 4 victòries en 4 partits, tots al Palau, davant Madrid, Baskonia, Obradoiro i Olympiacos avui, sobretot amb la sensació de mà sumant jugadors a la caula. Parla a la causa, parla Grimau i compta amb l'última part del document.
Cuando tienes muchas bajas tampoco es fácil, pero ha habido muchos jugadores que han estado muy muy bien. Bueno, y al final sacar esta victoria, que no era nada fácil viniendo a Olympiacos de donde venía, de ganar los últimos 4 partidos de manera bastante brillante. Bueno, muy contento, ya que sacas el nombre de Jan también, me gustaría decir que me parece bastante escandalosa la técnica que le han pitado.
Una tècnica que li ha suposat l'expulsió. El pivot txec, Vesely, havia descansat davant Obradoiro. Avui ha estat important, com sempre, però compta amb l'altre pivot de l'equip, Billy Hernán Gómez, 16 punts, 23 de valoració, molt bon partit avui de Billy. La sensació que ara mateix es pot parlar d'una de les millors parelles de pivots d'Europa.
Bueno, yo creo que no solo a día de hoy, sino todo el año, ¿no? Para mí es una suerte compartir puesto con Jan, uno de los mejores pivots de la historia de la Euroliga, y poder aprender también a su lado muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, estoy muy agradecido porque él también me quiere enseñar y quiere incluso que ayudarme a mejorar y que pueda llegar a la mejor versión.
Com canvien les coses, eh?
I tant.
Les sensacions, les dinàmiques, no? Els nervis que hi havia a principis d'any, i ara tot sembla que són flors i violes.
Sí, sí, aquest clic famós de Grimau, les paraules de Navarro el dia 31, vaja, han suposat un efecte que uns podien pensar que suposaria més una crisi que no pas una altra cosa, i en canvi realment ha estat encertada la gestió en aquest cas de la secció. Avui sense la Provítola, baixa per problemes musculars, segurament desgast, sense Nagy, malalt, i sense Brines i Caicedo, i tot això ha fet que guanyés de 15 al Barça, malgrat ajustar-se al final de partit, acabant guanyant.
La resta de resultats fa que la jornada encara sigui millor, no?
Sí, avui també jugava la Virtus, ha perdut. Per tant, el Barça, com dèiem abans, recupera la segona posició i, sobretot, amplia a 3 el marge de partits amb el play-in,
que ara marca la setena posició al Mònaco. És la 14a victòria en 20 partits del Barça divendres, nou test davant Žalgiris. I per cert...
Sí. Queden 14 jornades, no?, de fase regular, 14 partits, 3 de marge, bé, no està malament el Barça que té el Barça.
I tenim, ara t'ho dic de memòria, però tenint en compte la ratxa de partits consecutius a casa, al Barça li queden 5 partits de fase regular al Palau Blaugrana. Avui, 40è partit de la temporada del Barça. Una bogeria.
Ha passat volant.
Deixa'm dir-te que la setmana que ve haurem d'estar molt pendents, inici de setmana, del bord de l'Eurolliga, a l'Eix. Avui ho publica l'Huguet a Mundo Deportivo. Tot fa pensar que la setmana que ve, que hi ha reunió del bord a Munic, s'oficialitzarà, s'aprovarà definitivament l'entrada de Dubai la propera temporada com a equip de l'Eurolliga.
Per tant, hi haurà un equip de Dubai, sí. I com ja ha anat sortint publicat, Dubai acollirà algunes Final Fours en els pròxims anys de l'Eurolliga de bàsquet, no?, amb aquest acord. N'haurem d'estar pendents. El Barça ja té viatges llargs a Israel i ara en tindrà un altre Dubai.
De fet, Dubai, a l'Adidas Next Generation, que és l'Eurolliga Junior, la Youth League del bàsquet, sí, ja té una de les aturades a Dubai. Per tant, cada vegada és més present a l'Eurolliga.
Anem ampliant horitzons, també.
Sí. Coses del nou món.
A l'Eurolliga. Això a l'Eurolliga masculina de bàsquet. Avui també hem tingut Eurocamp masculina amb la penya, el Joventut de Badalona, que ja és equip de play-off i segueix imparable.
Sí, a diferència de la CB, l'equip verdinegre es manté intractable al grup A. 6 victòries seguides avui, malgrat patir partit de mínims, sobretot en defensa davant l'Hamburg, el penúltim, que ha guanyat 90-96, massa punts encaixats, però al moment clau ha aparegut el talent badaloní, 19 punts Andrius, 17 Feliz i sobretot 21 punts i 10 rebots de Tomic, avui el croat, 31 de valoració. Malgrat el triomf, mira les paraules de Carles Duran a Radio Ciutat de Badalona.
Jo crec que m'està molt malament, no? Perquè, bueno, hi ha moltes situacions, però jo crec que avui la responsabilitat individual avui no ha estat al nivell que esperàvem. I sabíem de la importància del partit, sí que és cert que el nostre talent al final ha tret el partit, però no podem estar gens contents de la victòria en el treball defensiu.
Com sempre, contundent Durant, la penya quedarà sola a la quarta posició amb 9 victòries després de la derrota avui de Besiktas a Venècia.
I a l'Eurocup femenina de bàsquet, avui ha arrencat l'eliminatòria catalana, el duel català de vuitens de final d'aquesta competició. És cert, però, que sembla que ha quedat bastant encarrilada per la tornada.
Cadí la Seu 52, Unix Girona 68, a la Seu d'Urgell de nou, amb una gran arrencada de les gironines, les alturgellenques han reaccionat. De fet, el tercer quart s'han arribat a situar 3 avall, però l'Uni ha imposat el seu talent i a la tornada la setmana que ve a les 7 a Fontejau molt necessita el Cadí per no ser un tràmit. De fet, així ho ha reconegut Fabián Tellez.
Hi ha hagut un moment al principi del tercer quart, ens hem ficat a 3 punts amb les alternatives defensives. Jo crec que hem posat en problemes a Uni, però bueno, no és suficient, evidentment, davant d'aquests equips. Qualsevol detall és important. Si no controlem el rebot, tenim pèrdues de pilota amb errors no forçats, és molt difícil estar al davant.
La bona notícia, el debut de la nord-americana Mel Goza per part del Cadí, 18 punts. Roberto Íñiguez ha fet redebutar de la seva banda Rebecca Garner, 12 punts avui amb l'Uni Girona, avui que per fi ha sabut mantenir l'equip la distància que no havia mantingut en partits anteriors.
Tengo un punto dulce, son 16, y hemos reaccionado a un momento malo, que es algo que dos últimos partidos nos ha costado y lo habíamos hablado. Bueno, nos tenemos que unir, porque no siempre el viento va a ir a favor en los partidos. Y luego tengo un sabor amargo un poco, que creo que cuando he visto 20 puntos, el mantener eso, ¿no? La ambición por, bueno, no, que no decaiga esa diferencia.
Per tant, tot de cara, perquè l'Uni sigui equip de quarts de final la setmana que ve, es defineix a Fontejau, una llàstima, evidentment, que sigui un duel català.
16 punts, eh? Sí. De diferència té l'Uni Girona, 16 punts que hauria de remuntar el Cadí la Seu si vol ser als quarts de final de l'Eurocup femenina. La setmana que ve ens ho expliques des de Fontejau, no?
Sí, senyor.
Aniràs cap allà. Dimecres és això, eh?
Dimecres, correcte.
Dimecres 7 de la tarda.
Sí, perfecte. Senyor.
Gràcies, Aguilar.
Bona nit.
I abans de marxar, repassarem, com sempre, tres competicions que tenim en marxa aquests dies i que són importants. La primera, amb aquesta sintonia, no pot ser una altra, que el Dakar, que s'està fent a l'Aràbia Saudita. Hola, Marc Gironès, bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha anat avui el Dakar?
Prou bé, deixa'm començar abans amb l'actualització de Carles Falcón, que tres dies després de l'accident, el pilot català segueix ingressat en estat crític a l'UCI de l'Hospital de Riad. El pilot segueix en coma induït i les proves realitzades fins ara no han mostrat cap canvi. Tot i així, els metges han autoritzat el trasllat del pilot a Espanya amb un avió mèdic a l'espera de la realització de més proves, que es faran els propers dies. La família i els amics han volgut agrair totes les mostres d'afecte i suport que han rebut durant aquests dies. I ara sí, pel que fa a la competició, avui s'ha disputat la cinquena etapa abans de l'infern de les 48 hores de demà. Cotxes Al Attiyah ha guanyat la cinquena etapa amb 9 minuts d'avantatge sobre el pilot qatarí i 11 minuts respecte a sobre Carlos Sainz, que ha caigut fins a la tercera tercera posició. Laia Sanz, en canvi, segueix brillant i escala fins a la 17a posició de la general. Isidre Esteve ha estat 31è, 9 minuts del líder, mentre que Nani Roma s'ha quedat a quasi un quart d'hora. Amb motos, el pilot de Xile Quintanilla s'ha imposat a la 5a etapa també i Branch ha recuperat el liderat general. El castellonenc Joan Barreda ha patit una forta caiguda que l'ha trencat els instruments de navegació, tot i que ha pogut acabar l'etapa a 10 minuts i 25 segons del líder.
Això pel que fa al Dakar, demà doncs aquesta etapa marató que tenen llarguíssima tots els pilots, demà ho explicarem. I pel que fa als europeus que tenim en marxa, en vol i waterpolo, dues cites campionats d'Europa destacadíssims aquests dies. Comencem pel d'handbol?
Exacte, deixem començar pel d'handbol. L'europeu d'handbol que ha començat per Toloal amb 53.586 persones presents avui a la victòria d'Alemanya contra Suïssa per 27-14, un rècord mundial. El partit inaugural se l'ha endut França, que ha passat per sobre de Macedònia del Nord per 39-29. Demà serà el torn de la vigent campiona Suècia, que debutarà contra Bòsnia i Herzegovina a 8:45. I un últim apunt, pel que fa a la selecció espanyola dels blaugrana Gonzalo Pérez de Vargas i Aleix Gómez, no s'estrenaran fins divendres contra el combinat croat. Ara sí, el combinat, l'europeu de waterpolo femení s'està disputant a Eindhoven, ja es troba a la recta final i la selecció espanyola femenina s'enfrontarà a la selecció grega demà a les 7 de la tarda en la primera semifinal. Tot seguit serà el torn de Gran Bretanya i Itàlia. En canvi, pel que fa a l'europeu de waterpolo masculí, en categoria masculina la selecció espanyola ja és als quarts de final i s'enfrontarà al guanyador de Geòrgia i Romania aquest divendres a 4:45 de la tarda. La resta dels quarts de final es disputaran Hongria-Sèrbia, Itàlia-Montenegro i Croàcia, i el guanyador del partit entre Grècia i els Països Baixos.
Està tota la recta final i les dues seleccions espanyoles plegades de jugadors catalans de waterpolo, tant els nois com les noies, tenen moltes opcions de lluitar per medalles i per medalles importants. Una i un minut. Tenim les portades, no?, com cada dia, gironès. Sí?
Exacte,
a veure,
sí, sí, sí.
Tu diràs.
Mira, demà tot gira entorn al que és la Supercopa, tant la victòria del Madrid avui com el partit del Barça contra l'Osasuna. Els companys del Mundo Deportivo que diuen canvi de xip, amb una imatge de Xavi fent pinya amb els jugadors, i a la part superior titulen pròrroga merengue. L'esport segueix la mateixa línia i amb un crit d'ànim diu Barça, ara toca tu, amb una imatge de Joselu celebrant el darrer gol de la victòria del Real Madrid a la pròrroga. L'esportiu en aquest cas titula El termòmetre de Riad, amb una imatge de Lamine Yamal i Xavi a l'entrenament previ de la final, i a la part superior parla de la victòria del Barça contra l'Olympiacos i la victòria de l'Uni Girona contra el Cadí la Seu, perdona. En canvi, a Madrid, el Marca titula El Madrid s'emporta un derbi colossal, mentre que l'AS diu inolvidable.
Doncs això és el que trobareu demà a la premsa. Molt bé, gironès.
Bona nit.
Avui t'hem fet treballar, eh?
Avui sí, eh?
És el que toca, és el que toca. Clar que sí, home. En dos estudiant en pràctiques, que està fent unes pràctiques magnífiques. Fins demà, a descansar.
Apa.
Adéu, bona nit, bona nit. Gràcies també al Víctor Valero, a la part tècnica, un dia més, i a tota la redacció d'esports de RAC1. Avui ens ho hem passat molt bé, amb aquest 5-3 entre el Madrid i l'Atlético, i demà encara ens ho passarem millor, o això esperem. Demà a partir de les 7, la transmissió del Barça Osasuna amb el Pou i companyia, i quan acabi el partit, aquí serem els del Tu Diràs per analitzar, esperem, la classificació del Barça per aquesta nova final de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. Demà, més ràdio esportiva.
Tu Diràs.
Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 3 minuts de la 1. Pedro Sánchez celebra que finalment hagi pogut tirar endavant el decret anticrisi. Aquest dimecres al vespre s'ha aprovat gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya, que en un principi, recordem, havia assegurat que hi votaria en contra. Aquest decret inclou mantenir l'IVA al 0% per aliments bàsics, la revaloració de les pensions al 3,8%, la gratuïtat de Rodalies o mantenir l'impost a les grans fortunes. El president espanyol treia pit mentre també llançava un dard al PP.
Es bastante curioso ver cómo esta oposición destructiva que estamos sufriendo desde hace 5 años a esta parte considera que todo aquello que es bueno para la mayoría social de este país es malo en términos electorales para ellos. He escuchado al líder de la oposición decir que este es un día... Bueno, oiga, lo tiene usted muy fácil. Apruebe usted un real decreto ley que es bueno para los pensionistas de este país.
A canvi de l'abstenció, Junts hauria esgarrapat la gestió de les polítiques migratòries, la publicació de balances fiscals o també la rebaixa de l'IVA de l'oli al 0%. La Comissió Espanyola del Mercat de Valors assegura que esclarirà el cas de Grífols el més aviat possible. Recordem que el fons inversor Gotham Research va vendre accions de la farmacèutica a preu car abans de presentar un informe que desacreditava els seus comptes. Això va fer caure el preu en picat i llavors les va tornar a recomprar més barates. Amb aquesta operació haurien guanyat 20 milions d'euros en un sol dia. El president de la comissió, Rodrigo Buenaventura, diu que són situacions, això sí, relativament habituals.
No és inhabitual que haya fondos que tengan estrategias asociadas a la supuesta detección de debilidades en compañías cotizadas. No solo ocurre en España, ocurre en Europa y en Estados Unidos. Ahora lo que es una prioridad para nosotros, para la CNMV, es aclarar la información sobre la compañía, que los inversores tengan toda la información a su disposición para formarse un juicio sobre la compañía cotizada. Y luego ya habrá tiempo de analizar si la conducta del fondo y el comportamiento del fondo ha sido correcto y ajustado a la norma o ha habido alguna irregularidad.
Grífols ha convocat aquest dijous al migdia una conferència telefònica amb els seus inversors per intentar calmar els ànims i injectar ràpidament confiança als mercats.